Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui, dijous 19 de desembre del 2024. Arribant ja al final de la setmana, abans de l'habitual programa de divendres, com sempre repassant l'agenda esportiva del cap de setmana, un divendres que serà ja amb l'última agenda de l'any 2024, perquè aquest cap de setmana viurem l'última jornada de les diferents categories i competicions que repassem habitualment. Per exemple, a l'hoquei ja veurem que hi ha una categoria que no tindrà jornada i han marxat de vacances. És el cas de l'hoquei Lliga, que fa poquets dies disputaven els últims partits de l'any, concretament dimarts. Alguns, com el Patí Vilafranca, ja jugaven el diumenge, però la jornada es completava dimarts. I un d'ells era el Noia, que tancava l'any amb derrota davant a l'Igualada, un partit que tot seguit repassarem. Escoltarem el tècnic Carlos Cortijo i també repassarem com marxa l'hoquei Lliga aquesta miniaturada, perquè tampoc estaran massa temps sense jugar. Ja el dia 3 hi haurà partits, per exemple el Barça-Patí Vilafranca, aquest partit que ja s'ha mogut de data i, com us diem, es jugarà el dia 3, el divendres 3 de gener, a les 9 del vespre. Per tant, parlarem d'hoquei patins, de l'hoquei Lliga i també altres temes que tenim sobre la taula, com per exemple la Sant Silvestre Vilafranquina, una cursa que ja tenim a tocar, serà la setmana que ve, i també parlarem d'altres esdeveniments que han tingut lloc en els últims dies, com alguns que tenen a veure amb patinatge artístic o també amb dansa i també amb una important vessant solidària. D'aquí uns instants ho expliquem.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Aquest Nadal, el talent jove surt a la llum a la botiga de l'Invisible, del 13 de desembre al 5 de gener a la plaça Constitució. Projecte impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
Doncs comencem i ho fem parlant d'hoquei patins, com us comentàvem, a l'hoquei Lliga, que marxa de vacances de Nadal. Ja aquest cap de setmana no tindrem partits, el Patí Vilafranca i el Noia ja en el que centraran és en el torneig solidari de serveis mèdics que es disputa demà divendres a Calafell. Després ho comentem també, però comencem parlant de l'hoquei Lliga, que aquest dimarts vivia els últims partits de l'any 2024. Un d'ells era el que disputava el Noia, que queia derrotat a l'Ateneu per 0-3, un resultat certament més avoltat del que va ser el partit, perquè pràcticament a l'Igualada va aconseguir dos gols en els últims segons de partit, dins de l'últim minut. Per tant, un partit que el Noia va tenir força oportunitats per mirar de lluitar per la victòria. Va ser un bon partit del Noia, però li va mancar la punteria necessària per poder fer gols i poder pescar com a mínim un puntet. No va ser així i l'equip de Carlos Cortijo, que va veure com l'Igualada acabava golejant 0-3, repetint amb un 0-1 que s'arribava a la recta final a l'últim minut i ja amb el Noia bolcat buscant a la desesperada el gol de l'empat, va trobar els espais per aconseguir dos gols de forma pràcticament consecutiva en els últims segons de partit. Per tant, el Noia, que tanca aquest any en la vuitena posició de la Lliga, ho fa dins d'aquests vuit que jugarien la Copa del Rei, però ho haurà d'acabar de rubricar en la primera jornada de l'any 2025, que serà d'altra banda, doncs, les dues darreres de la primera volta. Quedaran dues jornades per tancar la primera volta del campionat, que és quan es marca el tall dels vuit equips que entren a jugar la Copa del Rei cap al febrer o al març. Al final del partit, després d'aquesta derrota per 0-3, podíem escoltar el tècnic Carlos Cortijo analitzant aquesta derrota de l'equip.
Bé, Carlos Cortijo, final d'aquest partit i final d'any, una mica amargant, no? Sí, la verdad que sí. Queríamos ganar, irnos, finalizar el año con una victoria. No ha podido ser. La verdad que estamos tristes, estamos decepcionados. Pero bueno, pensando en positivo, igual nos viene bien ahora hacer este parón, recargar pilas, reflexionar y volver con más fuerza. Ante las dificultades, ¿no? Se dice que todo el mundo evoluciona, pues vamos a intentar buscar los motivos por los que se suelen repetir los mismos patrones de partido y buscar soluciones y bueno, el equipo está capacitado para remontar.
És molt fàcil entendre que si la bola no es posa dins la porteria contrària, guanyar és molt complicat.
Sí, pero bueno, haremos un análisis un poco más profundo porque al final se está repitiendo mucho, ¿vale? Contra el Liceo metimos un gol, contra el otro día contra el Alcoy 1, hoy 0. Se está repitiendo este patrón. Sí, es verdad que sí pienso que llegamos lo suficiente como para generamos bastante como para marcar. Pero bueno, sí es verdad que son dinámicas, que no es a nosotros, al primer equipo en el mundo que pasa, son dinámicas negativas. Entonces, ahora cuanto más juntos tenemos que estar como equipo, más unidos, lógicamente hacer autocrítica, ¿vale? Porque siempre se repite el mismo patrón y a partir de aquí crecer, no queda otra.
Jo he comptat tres faltes segures amb el llumet vermell de l'equip igualadí. No sé, com has vist els àrbits avui?
Bueno, al final es como todo. La realidad es que nos está costando meter gol, independientemente de hayan pitado la décima o no. Sí es verdad que para nosotros es media vida en la bola parada porque tenemos a un especialista como Gabarro, que el otro día pues, contra Alcoy nos dio un punto. No ha llegado. ¿Se puede haber pitado? Pues claro, habrá habido mil situaciones durante el partido para pitar una falta. Bueno, los árbitros han considerado que no y tampoco creo que después de los últimos partidos que llevamos el excusarte en esto. Entonces, bueno, pues nosotros lo que te digo, hacer autocrítica y a ver si volvemos con fuerza y sobre todo mentalmente más liberados.
Hemos visto que sigues un patrón y es que no eres el primer entrenador en pedir tiempo muerto en el partido. ¿Eso es adrede o es una
¿Cómo
casualidad?
repite?
Nunca eres el
Ah,
entrenador quien primero pide el tiempo muerto.
no, ha sido una casualidad. Sí es verdad que muchas veces hay parones, entonces aprovecho para hacer prácticamente un tiempo muerto. Y bueno, al final sí lo podíamos haber hecho para el 5 para 4, pero estaba pensando más en que íbamos a tener más opciones provocando la décima. Entonces hemos apurado hasta el final a ver si conseguíamos provocar esa falta. No ha podido ser y luego, mira, por los últimos segundos, pues mira, ya habéis visto lo que ha pasado, una lástima, pero es que no queda otra. El deporte tenemos que seguir. Sí, también estoy orgulloso y estoy contento, porque al final siempre nos quedamos con el resultado. La actitud de los jugadores yo creo que es intachable. Lo han intentado de todas las maneras, con errores, lógicamente, como nosotros también desde el banquillo, pero lo hemos intentado, entonces la actitud es innegociable, ellos la están teniendo. Por lo tanto, a seguir trabajando y seguro que son jugadores, es un club, es un equipo grande que cambiaremos la dinámica.
Aquí, ¿qué es el motivo por el cual no, la bola no entra? ¿Hay algún motivo por
Pues
eso?
mira, si lo supiese, no, pero sí es verdad que nosotros como entrenadores tenemos que hacer esa pregunta y buscar soluciones y darles a los jugadores también herramientas. Yo creo que yo he sido jugador y justamente también he sido delantero y al final el tema del gol es mucho mental, mucho mental. Y cuando entras en la dinámica de que no te entra, es que no te entra. Ya puedes poner la portería de balonmano. Y el problema es que no es un jugador, es el equipo en general. Se ha contagiado un poco la dinámica. A lo mejor en otros momentos se chutaba, dabas al palo y se metía, y ahora das al palo y va fuera. Como el otro día, por ejemplo, con el Alcoy, ganó 15 segundos, das al palo y iba fuera. Bueno, pues esa suerte también hay que buscarla, esa confianza también hay que generarla en los jugadores y estamos en ello. Al final, el jugador tiene que tener confianza en él mismo. Esto es fundamental. Y bueno, igual individualmente la estamos perdiendo un poquito, pues venga, vamos a intentar retomarla porque son jugadores de primer nivel.
Avui has trigat una mica més a pujar. Com està el vestuari?
Hombre, pues el vestuario lógicamente está jodido, lógicamente. Hemos hecho dos partidos en casa, hemos conseguido de 6 puntos uno, pues el vestuario está tocado. Pero bueno, sí hemos transmitido eso de la actitud la ha habido, si no, si es que estaríamos cabreados, de verdad la actitud la hemos tenido. Y el deporte, y juegas contra un rival que han hecho las cosas muy bien, que han planteado un buen partido, creo que ha sido un partido igualado, creo que no. que no ha sido de, lógicamente de un 0-3 para nada, y creo que hemos tenido nuestras opciones de ponernos por delante y ya el partido te cambia. No lo hemos hecho, como viene siendo de costumbre, y bueno, pues al final, pues nada, nos quedamos con 0 puntos y tristes, pero el vestuario, bueno, son gente también con experiencia. Yo creo que este descanso, como te digo, nos va a venir bien para el futuro, afrontarlo con más garantías.
Pues molt bé, moltes gràcies, Carlos, i a passar un bon Nadal i un bon Cap d'Any. Una mica marcant, però bueno.
Bueno, gràcies.
Doncs el Noia, que jugava 2 partits en pràcticament 3 dies, el dissabte contra l'Alcoi i dimarts contra l'Igualada. De tots 2 partits només va poder treure 1 punt. Una llàstima, perquè el Noia tenia una oportunitat bona d'escalar unes quantes posicions a la taula i, de fet, hagués pogut pujar fins la 4a o la 5a posició si hagués aconseguit victòries davant d'aquests 2 equips, tant l'Alcoi com Igualada. Per tant, veurem si l'inici d'any porta millors notícies a la Lliga, perquè després a la Champions els sadorninencs sí que estan brillant. Són els actuals líders del seu grup a la màxima competició europea. L'altre representant comarcal a l'Hockey Lliga, el Vilafranca, ja ho dèiem fa uns dies, jugava diumenge contra el Liceo, derrota, resultat més previsible possible, aquest 1-4, i a l'equip que tanca l'any en última posició, amb 6 punts. Un Vilafranca que es troba ara mateix a 3 de la promoció de permanència, que marca l'Alpicat amb 9 i just per sobre el Sant Just amb 10. Aquests serien els 2 equips que jugarien la promoció per salvar-se. El Voltregà, penúltim, ha estat 2 punts per sobre del Vilafranca. Queda molta lliga, per tant, a veure si els de Guillem Pérez també poden aixecar el vol. Un equip que s'ha quedat estancat amb aquesta única victòria en la temporada, aquella que es va aconseguir a inici de Lliga davant de l'Alpicat. Una Hockey Lliga que, dèiem, no tornarà ja fins al mes de gener, i la propera jornada serà ja la 12a, a 1 de tancar la primera volta, al Patí Vilafranca. Ho hem dit, visitant el Barça el divendres 3 de gener a les 9 del vespre, i pel que fa al Noia, que jugarà dissabte 4 de gener a les 8 del vespre a la pista del Sant Just, també un equip amb circumstàncies i també amb urgències, tenint en compte la situació classificatòria. El Noia, que buscarà a l'inici d'any certificar la classificació per la Copa, per tant, pujar alguna que altra posició també en aquest top 8 per veure quin rival es troba en aquest torneig del CAO. Passen 2 minuts de 3:15 del migdia. Nosaltres ara fem una pausa i tornem tot seguit.
Les 10 s'aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 s'aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 s'aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Doncs deixem enrere l'Hockey Patins i ara el que farem és parlar de la Sant Silvestre Vilafranquina, aquesta cursa que arriba a la 9a edició el proper 28 de desembre. Evidentment, inscripcions obertes es poden anar fent, també es podran fer el mateix dia, després ja ho anirem explicant, però és bo inscriure's abans del dia 28 perquè suposa un estalvi d'uns 3 euros, que bé, tampoc ens trauran de pobre, però sí que és veritat que és un estalvi a tenir en compte. Per tant, aquesta Sant Silvestre, que ofereix 3 modalitats, la cursa de 5 quilòmetres i també 2 modalitats pels més petits, una de mig quilòmetre i també una d'un quilòmetre, la Supermini i la Mini Sansi. Ens ho explicava aquesta setmana des del Club Atletisme Vilafranca, entitat organitzadora, en Joan Penyafiel.
Que mira, són tres recorreguts perquè fem la cursa infantil, dues curses infantils i la, diguem, la Sant Silvestre en si, la cursa principal. Val? La principal, la Sant Silvestre, són 5 quilòmetres. És una sola volta, amb un recorregut planer, que vol dir que la gent de, no ha de tenir una especialitat molt gran, sinó que és una facilitat de poder fer. Qui més o menys ha fet esport, el pot acabar perfectament. I les curses petites hi ha de mig quilòmetre i d'un quilòmetre, al voltant del lloc on fem l'arribada. Val? Doncs aquests petits fan, això és a l'asfalt, i els grans surten una mica per algun camí de terra, planet, per Molí d'en Rovira, Mare Ràfols, i torna a sortir el Molí d'en Rovira, et dic que amb una dificultat és superfàcil perquè la gent pugui participar, no? Això és important per nosaltres, que encara que sigui competitiva en si, que hi ha cronòmetre electrònic, hi ha classificacions, hi ha premis pels guanyadors i guanyadores, doncs també volem fer-ho familiar, perquè al final l'espai és molt familiar i és una trobada en aquestes festes de Nadal per tots els runners i les runners que els agrada trobar-se.
Fantàstic. Explica'm també una mica, no? Quin és el... com ho hem de fer per inscriure'ns, no? Que és el pas que hem de seguir.
Sí, clar, sí, perquè hi ha gent que... Nosaltres tenim dues... La via del Club Atletisme de Vilafranca, la pàgina web, allà hi ha un enllaç directe. Saps? A la plataforma que ens porta Webens, que la plataforma dels Webens, que molts corredors ja la deuen conèixer, que poden anar directament a Webens o passar per Club Atletisme de Vilafranca, la pestanya que et dic, i allà ja està la inscripció molt dirigida i molt fàcil. La inscripció té un preu de 12 euros ara, la gran, parlem de la 5K, de la de 5 quilòmetres, i el dia de la cursa serien 15 euros per la gent que s'ha dormit i que els ha parat el dia aquell de la cursa, perquè la cursa és a la tarda, és el dissabte 28 de desembre a la tarda, a Molí d'en Rovira, on hi ha l'església de Jesús, que és els últims dies, allà a l'institut, llavors aquí la gent podrà inscriure's, però és millor que ho facin anticipat, perquè el sortirà més econòmic, i ho poden fer des de la pàgina web del Club Atletisme Vilafranca. La canalla són dos aurets, que després els compensa perquè els arriben molts regals, però ho han de fer allà. Els petits no ho han de fer per plataforma, els petits es fan el mateix dia, un quart d'hora abans. Les curses són a un quart de sis de la tarda, els petitons, i a dos quarts de sis de la tarda els més grandets, fins a 11 o 12 anys.
Molt bé, encara sobre la cursa, hi ha alguna novetat que hagueu incorporat aquest any d'ençà edicions anteriors, o és tot una mica igual?
Hem volgut mantenir el format. Saps? També fem el premi de les disfresses, que sempre venen en grups junts, doncs, els disfressats, se'ls fa un premi general, no? Perquè tots puguin participar junts i gaudeixin. I llavors, nosaltres mantenim tot una mica el format d'altres anys, en quant a que ens dediquem molt al corredor. La bossa del corredor és molt completa, tota la zona ens agrada molt, perquè és el pati aquell de l'església, està molt il·luminat i, com et deia, molt acollidor. Tens la bossa allà, tens els avituallaments i es queda tot allà molt, molt familiar, no? Fem els sortejos que hem fet altres anys que ens ha funcionat molt, tenim molts proveïdors, llavors sorteixen molts detalls, no? I això la gent pues, fa que, bueno, que faci festa, que és una continuïtat amb això. I l'organització igual, el circuit no l'hem volgut canviar aquest any, és així mig nocturn, però vull dir que la gent no pateixi pel frontal, perquè estem parlant de les 6 de la tarda i el circuit és molt fàcil, com te vull remarcar, perquè hi ha gent que es tira enrere el fet de que sigui fosc i hagi de portar frontal. No és obligatori ni absolutament necessari, es veu suficientment sense el frontal, però la gent que vulgui estar més tranquil·la, doncs també aconsellem que el porti, que el tingui, que el porti. Per això que vull dir que no canviem cap format perquè ja ens ha funcionat altres anys. I estem contents, el que passa és que necessitem una mica més de resposta de la gent del Penedès i de la gent de Vilafranca, que els que han anat s'ho han passat superbé, però potser volem la gent nova, els que encara no han vingut, que s'animin a participar.
Sobre això precisament volia preguntar, no? Perquè és important que vingui la gent i que participi en aquesta cursa.
Mira, perquè això és el que dona força als clubs d'atletisme, que altruistament munten aquests events, aquestes activitats, i per la mateixa comissió de la cursa. Tu parlaries amb qualsevol organitzador de la 10K, de la mitja marató de Vilafranca, i la participació que fa? Que el que està darrere l'animi perquè pugui fer més passos i continuar no millorant aquesta cursa. Si tu tens un muntatge per 200 persones, i et quedes a la meitat, doncs com penses, clar, veus que no et quedes recompensat, no? Perquè tu has fet un esforç per materialitzar. Bàsicament és això, no pels guanys ni per res, perquè nosaltres repercutim. Tota l'entrada que fa el corredor de 12 euros, com et deia, està super repercutida després sensualment per tothom que arriba a la cursa. Et puc dir la novetat, cada any fem un detall, i aquest any el detall són un parell de mitjons gravats, brodats, amb el logotip del Sant Silvestre i el logotip del Club Atletisme de Vilafranca, no? Són detallets molt agraïts per la gent del runner.
Molt bé, Joan. Fantàstic. En quant a la cursa, ara m'agradaria saber una mica, no, en quin punt es troba el Club d'Atletisme Vilafranca.
El Club d'Atletisme Vilafranca aquesta temporada ens estem, podríem dir, posat professionalitzant o, diguem, entrant en el circuit de la Federació Catalana d'Atletisme. Estem des dels petitons i els estem ensenyant el que és jugar amb el córrer, no? Perquè quan arribin a l'edat, que també els tenim ja, sub-16, una edat de 12 anyets, es comencen a especialitzar i a veure quina prova els agrada. Els estem portant a competicions oficials on tenen les seves marques i on poden competir per equips. Llavors nosaltres volem estar aquí, amb aquests rànquings. Volem el Club d'Atletisme de Vilafranca, portem anys fent la base i ara volem créixer, val? A nivell de tots els clubs de Catalunya, que ja se'ns està veient, no? A nivell potser del Mollet, del Futbol Club Barcelona, del Xafatois de Lleida. Vull dir, estem en aquest rànquing i aquí és on estem treballant un grup de persones molt perquè el club creixi. Jo crec que estan tots molt agraïts perquè quan estan a sobre els pares, les famílies, no? Veuen que hi ha organització, els monitors funcionen, i això repercute quan ets gran i ja vas pel teu compte, has vingut de la cantera, com si diguéssim, llavors el club d'atletisme no es fem que treballar, però a gust, per l'atletisme de Vilafranca, per tot l'atletisme de Vilafranca.
Doncs la Sant Silvestre, ja sabeu, si encara no us heu apuntat i esteu interessats, ja podeu fer-ho, i si voleu apurar l'últim dia, doncs també hi ha aquesta possibilitat. Repetim, cursa supermini per infants de 5 a 8 anys, i la minisansi per infants de 9 a 11. Aquestes dues que tindran un preu de 2 euros. Això sí, aquestes dues modalitats només es poden fer les inscripcions al mateix dia, un quart d'hora abans que comencin. I com hem dit, la supermini arrencarà a un quart de 6 de la tarda i la minisansi a 6:15. Pel que fa a la cursa de 5 quilòmetres, prevista per les 6 de la tarda, poden participar corredors des dels 12 anys i aquesta té un preu de 12 euros si la inscripció es fa abans del dia 28, és a dir, fins al dia 27, i 15 euros si es fa el mateix dia 28, just abans de començar la cursa. Fem una pausa.
Gaudi Centor, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Gaudi Centor. Gaudi Centor.
Doncs tornem en directe i el que fem ara és parlar també, per exemple, de la 15a edició del Trofeu de Patinatge Terra de Vinyes que s'organitzava aquest passat cap de setmana de la mà del Club de Patinatge Artístic Art i Show d'aquí de Vilafranca. La poliesportiva va viure dos dies intensos amb la participació d'un nombre important de patinadors i patinadores entre dissabte i diumenge, clubs arribats de tot arreu de Catalunya. Era la primera cita de la temporada per l'Art i Show. Ens ho explicava la presidenta de l'entitat, la Mireia de la Corte.
Doncs és un trofeu on venen nenes i nens patinadors d'arreu de Catalunya sobretot i aleshores doncs és tot el cap de setmana i venen nens i nenes des del nivell 1 fins al nivell 8 a la modalitat de lliure on hi ha jutges i on òbviament doncs es fa una entrega de trofeus i també fem doncs algun regalet i algun detallet doncs pels patinadors per tots els que han vingut. De fet, nosaltres és el primer, vale? És el primer amb el que s'estrenen la majoria de nens i nenes amb el seu nivell o amb el seu ball d'aquest any, de la temporada, perquè realment la temporada diguem que comença doncs, al setembre i aleshores doncs, per elles inclús ha sigut el primer. Vale? O sigui que és un inici inclús amb aquesta propera temporada. I realment els patinadors s'ho han passat molt bé, han gaudit molt i ha estat un esdeveniment molt guai i on gaudit. Realment és un esport que, a banda que és molt divertit, és molt difícil, és complexa, has de treballar molt, has d'invertir moltes hores per poder realment treure-li profit i realment no es veu tot el que hi ha darrere per després, lo poc que és visible, no?, aquest esport. La veritat que és molt poc visible.
I abans d'acabar també parlem d'un altre esdeveniment del cap de setmana, el Festival de Nadal de l'Escola de Dansa CAS, del Gimnàs CAS de Vilafranca, que en aquest cas va ser al Pavelló de la Gamba diumenge al matí. Allà també parlàvem amb representants del club, en aquest cas la directora tècnica de l'escola, la Blanca Cusiner.
Doncs bé, és el nostre festival, tradicional Festival de Nadal, que aprofitem doncs, per presentar a les familiars tot el treball del primer trimestre i sempre, com és tradició, també aprofitem perquè sigui un acte solidari per la Marató de TV3, que justament és avui, diumenge.
Doncs aquesta vessant solidària que també ens explicava la Blanca Cusiné des de l'escola CAS. Fins aquí el programa d'avui dijous. Us recordem que demà divendres tornarem per tancar la setmana i gairebé ja per tancar esportivament l'any amb l'última prèvia de l'agenda esportiva del cap de setmana. L'última agenda de l'any que ve farcida de partits i també d'algunes novetats que ja us avancem que es poden produir al llarg d'aquesta tarda, alguna que altra incorporació al Futbol Club Vilafranca, l'equip que es va reforçant de cara al que queda de Lliga, i ho anirem comentant al llarg del programa de demà divendres. Que vagi molt bé. Now I